Diàlegs amb l'alcalde. Els divendres fem un repàs a l'actualitat municipal parlant directament amb l'alcalde de Vilafranca. Diàlegs amb l'alcalde, cada divendres al migdia.
Hola, com esteu? Benvinguts al Diàlegs amb l'alcalde, aquesta conversa que mantenim cada setmana amb la primera autoritat política de la vila. Nosaltres, des dels estudis de Penedès Televisió, com sempre, des de fa unes setmanes, amb la Rambla al darrere, i l'alcalde de Vilafranca des del seu despatx a la Casa de la Vila. Pere Recull, alcalde de Vilafranca, molt bon dia, com estem?
Molt bon dia, què tal?
Esperant aquesta tempesta que ha de venir demà, que sembla que plourà, bé, serà com una mena de diluvi, eh? ens han anunciat,
sí,
alcalde.
Sí, vaig veure els plànols i tal, de ostres, tu...
De tota manera, ara ja no són tant, ja no sembla que no serà tant. En fi, esperem-ho. Per altra banda, el que sí que estem esperant, i sobretot sectors que ho estan passant molt malament i que ja fa 6 mesos, per exemple, que no poden obrir a les nits, com són els sectors de la restauració, sembla que el Procicat, en el moment que estem mantenint aquesta conversa, encara no s'ha manifestat el Procicat, això hem de dir, però sí que ja s'ha filtrat que la intenció és esperar el 10 de maig per poder autoritzar ja aquesta reobertura dels restaurants a la nit, tant terrasses, interiors... Hem d'esperar tant, vostè? És que...
Bueno, mira, sap què passa? Que el Procicat, que té aquest nom tan lleig, diguéssim, en realitat, qui el composa? El composa bàsicament representants del món sanitari, del Departament de Salut, i per l'altre cantó, el que seria Protecció Civil i el Departament de Governació. Val? Per tant, que aquests dos sectors s'entenguin és el més important. Aleshores, lògicament, quan hi ha el tema del Covid pel mig, doncs és important el que diuen els sanitaris. No? I aleshores, segurament, el sector de governació i el sector, tot el que és relacionat amb el món econòmic, tal, tiraria molt més endavant pel dret. El sector sanitari segur que seria molt més prudent encara del que s'està sent. Com que les gràfiques diuen que tot el tema aquest de la pandèmia està estabilitzat, que no vol dir que estigui bé, estabilitzat dins d'un rang, estem a una infecció de 1, doncs mira, ens mantenim en aquest 1, no, en aquest moment ja fa dies que no, ni baixem ni pugem, estem sempre al voltant de l'1, que vol dir que cada infectat n'encomana amb un altre. S'entén que a la llarga, doncs, a mesura que van arribant aquestes vacunes, que ara ja van arribant d'una forma molt més massiva, doncs això, hi haurà una baixada forta, combinat amb la calor i tal. Llavors, clar, si em diuen, home, jo, si vostè em pregunta a mi, home, jo, si pogués afavorir molt que els restauradors poguessin tornar a obrir els vespres a tope i que poguessin tornar a haver-hi vida i no hi hagués el toc de queda i tal, seria molt millor. Ara, el que no podem és obviar que hi ha un element sanitari important i que no es pot caure en cap irresponsabilitat que porti gent a caure malalta i a lo millor a coses pitjors per no haver fet bé les coses. Per tant, jo crec que s'ha de seguir el que marquen els entesos, i els entesos, ja dic, combinat sanitat amb governació, però sanitat ha de marcar també.
I a tomb d'aquestes mesures que es poden anar prenent, clar, estem ara en una situació en què el 9 de maig l'estat d'alarma s'acaba, i aleshores, a partir d'aquí, sí que qualsevol mesura que s'hagi de prendre de possibles restriccions haurà d'estar avalada pel Tribunal de Justícia de Catalunya. Tot això, i després hi ha el tema... aquest tema dels drets fonamentals, si es vulneren o no, tot això complica bastant la situació.
Sí, sí,
no li sembla? Vostè que més és advocat, a més a més.
Ho vulnera, ho complica i veurem. El que passa que hi ha un tema de salut pública, no? I aleshores em suposo que és que si arriben a aquest extrem de voler allargar després l'estat d'alarma, és que hi ha un tema de sanitat i de salut pública que ho requereix, no es farà perquè sí. I el que ja entenc jo que va el govern espanyol en aquest moment és que ho ve a dir, escolta, cada comunitat ha de preveure en el micromón d'aquesta comunitat com ho veuen i si es pot realment liberalitzar més o es pot liberalitzar menys. I aleshores veurem. Jo confio en que les coses no es faran malament i no es prendrà cap mesura que no sigui la més responsable per aquest tema.
Centrem-nos, si li sembla, ja en l'actualitat local. Aquesta setmana s'ha anunciat, i de fet comença dilluns, aquesta campanya del Fira't al Maig, que ve a ser l'alternativa a les fires de maig que, diguéssim, en el seu format normal, doncs no es poden celebrar. I un del, diguéssim, l'element on reposa aquesta campanya és amb els vilafrancs, aquests exitosos vilafrancs, dels quals se'n farà una segona emissió, correcte?
Sí,
expliqui'ns
sí.
Una miqueta l'idea.
Jo crec que
això
dels vilafrancs ha arribat per quedar-se, perquè, clar, hi ha qui diu, des de l'Ajuntament s'hauria de donar ajudes directes a tots els sectors i tal. Clar, i el que dius és que nosaltres no tenim tant diners com per donar ajuda directa a tots els sectors, perquè és que amb els diners que tenim acabaríem donant una misèria. Si volem atendre absolutament a tots els sectors, doncs si fem arribar un xec de 50 euros a cada local de negoci o a cada empresa, o cada, això no serveix absolutament per res. No? I en canvi, els vilafrancs és un sistema en el que hi ha, com que hi ha col·laboració i participen més actors, doncs aquí acabes, si tu acabes donant 100, acaba en realitat repercutint en 500 o en molt més. I per tant, el que es va és a buscar maneres que funcionin. Clar, l'any passat vam fer fires, aquelles fires virtuals. Estàvem ja venint, no, sortint ja del confinament aquell estricte i s'entenia que se tenia a fer online tot. Avui, aquest any, estem en un impàs, en aquest entremig. I per tant, no pots fer les fires normals per evitar aglomeracions, que en aquell moment, aquest mes de maig, encara no es poden fer, però en canvi la gent ja surt al carrer. Per tant, si tu feies fires de maig o només online, les hagués mirat molt poca gent, perquè la gent ja està al carrer. I per tant, si ja està al carrer i ja poden entrar a tots els comerços, ja poden entrar a totes les botigues, el que vam dir, escolta, fem un entremig i fem el que és una campanya que no durarà el cap de setmana que duran les fires, sinó que durarà tot un mes de promoció comercial, en la que també hi haurà ofertes de vehicles, dels diferents concessionaris, també hi haurà un sorteig com a les fires, també hi haurà els vilafrancs aquests que impulsaran a la gent que pugui gastar, però a més, obert, aquests vilafrancs, fins ara, fixi's, l'última edició, només eren pels comerços que havien hagut de tancar en l'època dura de confinament, ara aquests vilafrancs estan oberts a tot tipus de comerç minoritari, no a les grans superfícies, val? Sinó a les petit, al petit comerç, i esperem que duri, que tingui una bona incidència. Recordem que l'edició passada doncs, va ser un èxit total, que acaba suposant molts diners, perquè en aquell moment recordo que vam pujar 175.000 euros i amb 175.000 euros tens un efecte directe de compres a Vilafranca per valor de mig milió, que en realitat és molt més, perquè si tu fas servir Vilafrancs i entres en una botiga de moda o de roba, per exemple, doncs, i amb els vilafrancs doncs, compres una camisa i uns pantalons, ja que estàs allà, és molt fàcil que en compris dues de camises. I la tercera ja no la compraràs amb vilafrancs, sinó la compraràs amb diners. Per tant, això amplia les possibilitats de la incidència dels vilafrancs. Jo crec que és molt important i un èxit que esperem que torni a portar injecció de diners a Vilafranca.
Canviant de registre, alcalde, el grup Vilafranca en Comú, també aquesta setmana, va reclamar un ingrés que es fes efectiu l'ingrés de 50 milions d'euros previstos pel Consorci Sanitari del Penedès-Garraf. Aprofitant aquesta demanda, alcalde, perquè això és una cosa que igual molta gent tampoc ho desconeixem. És a dir, com funciona? Per exemple, el tema de la sanitat a Vilafranca, al Penedès, a l'Alt Penedès, com està estructurat això?
Bé, la petició de la Vilafranca en Comú no ho demanava que ho pagués l'Ajuntament, jo entenc que...
No,
inversió de la Generalitat aquí,
Correcte, ben matisat, però sobreentén.
No podíem fer aquesta...
Bé, he fet una cosa que no s'ha de fer mai, perdoni, he fet una cosa que no s'ha de fer mai, és donar per suposat que la gent ja sap que els 50 milions no eren, però ha fet bé de matisar-ho.
Més clar que és el pressupost de l'Ajuntament, més o menys. És que volia, si donem això, ja podem tancar
la paradeta, això està clar.
Sí, sí. Bé, no. La sanitat, bueno, és complexa perquè la Generalitat el que fa és una assignació per població i per cada zona i per cada població una assignació de diners pel tema de sanitat. Va? Aleshores, a Catalunya tenim un sistema sanitari una mica particular, i és que hi ha el Departament de Salut, que és el que contracta diferents proveïdors sanitaris que faran diferents coses, perquè se m'entengui, a Vilafranca n'hi ha diferents. Per exemple, no és el mateix els ambulatoris, els CAPs, val? Que ho porta l'ICS, que és una empresa pública, però és una empresa independent, diguéssim. Això porta els ambulatoris. La xarxa que porta l'hospital, que és el Consorci de Salut, que ens hem ajuntat amb el Garraf, aquest és una altra entitat diferent. I després tenim un soci sanitari, que és molt potent, que és el Ricard Fortuny, que és un altre consorci, amb el qual, per tant, hi ha tres entitats diferents que porten tota la sanitat de Vilafranca. I que entre les tres sanitats, perdó, entre les tres entitats, Ricard Fortuny, ambulatoris, que és X, i l'Hospital de Vilafranca, i el consorci, aquests s'emporten tota l'assignació de sanitat a Vilafranca. Val? És possible que fora més racional que tota la sanitat estigués concentrada en un sol organisme. Val? El que passa és que la sanitat és tan àmplia que es porta a través d'aquests tres ens. I que fixis, cap d'aquests tres ens, cap d'ells, és privat en el sentit de que cap d'ells va a treure benefici. Cap d'ells reparteix dividends entre els seus socis. Val? No sé si se m'entén això, però
sí, sí,
és importantíssim això. Però també a l'hora d'administrar és més complicat. És més complicat. És més complicat perquè has d'endevinar la quantitat que necessita cada zona. I a lo millor un dels serveis doncs, està més descol·lapsat que l'altre i llavors has d'endevinar una mica el que és. Jo diria que està raonablement ben organitzat. Això no treu que realment sí que falten inversions en sanitat, però que és complicat i que, mira, jo li diré una cosa, el polític que digui que passarà a fer molta més inversió en sanitat, si no li diu a vostè d'on te'ls traurà, l'està enganyant. Per què? Perquè jo sé que s'ha fet molta demagògia en aquest tema, però li diré una cosa, els tres pilars de l'estat del benestar, que són sanitat pública, ensenyament i serveis socials, són els tres pilars que donen cobertura, diguéssim, que ens diferencien, sobretot, per exemple, si pensem en un model americà, val? Que és un sistema molt més liberal, aquests tres pilars s'emporten dels pressupostos de la Generalitat un 72%. Vol dir que per tot el de més que fa la Generalitat, que és molt, que són des del manteniment de totes les carreteres de la Generalitat, des de tot el món de la cultura, de tot el món del medi ambient, que si els bombers, que si o sigui, tot l'altre s'emporta el 28%. Val? Aleshores, per això li dic, si de sanitat, educació i serveis socials es queda el 72%, i si hi ve algú que li diu a vostè, no, és que ara invertirem més, jo li diré, molt bé, de qui els hi traurà dels altres 28?
Alcalde.
M'entén?
Sí, sí, l'entén
perfectament. És un tema per fer un programa sol,
No, i tant que sí, i tant que sí. Però li vaig dir una cosa. Ara ha traslladat els pressupostos generals de l'Estat. No de la Generalitat. Sí, sí. Però clar, vull dir, l'estan enganyant, però jo em sento enganyat quan veig que, de fet, no és a l'Estat espanyol, a tot el món, o sigui, no és espanyol, és a tot el món. Resulta que en aquest any en què dius, home, si alguna cosa ens ha deixat d'ensenyar-se la Covid és que hem d'invertir més en sanitat, sobretot, més en salut, més en investigació, i resulta que la partida que més augmenta en els pressupostos dels governs de tots els països del món, que més augmenta és la d'inversió per investigació militar. Home, una mica enganyat m'hi sento, eh?
Sí, sí. Sí, sí,
estem d'acord o no?
Sí, 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 segurament és una barbaritat, no? El que passa que hi ha segurament algú que li dirà...
No, això li he dit ara...
No, ja ho sé, però el que passa que hi ha coses curioses, no? Per exemple, vostè reconeixerà la importància d'internet, no?
Per descomptat. I vostè em dirà, això és un invent militar que s'ha aplicat a la vida civil. Bé.
És buscar excuses per discutir, però vostè té tota la raó, O sigui, el que no s'entén, si ho apliquem al cas espanyol, és que si ara, després de tota la necessitat d'inversió en sanitat a Espanya, o a l'Estat espanyol,
hem de comprar un avió, no sé què.
Els tres avions, no sé què, o un barco, que escolta, que després no en farem res més que maniobres, no?
Vull dir, alcalde,
tota la raó.
Ha estat molt ben explicat, alcalde. Ho deixem aquí.
Podem parlar més extensament, perquè és un tema complex, perquè a més, pensi que aquí no he explicat, per exemple, el que va suposar, o el que ha suposat, la unió entre el Consorci de l'Alt Penedès i el del Garraf, que és una cosa que es va fer en els darrers anys, el que això pot implicar en positiu i en negatiu. Molts temes, la veritat, molts temes. L'afectació sanitària o sociosanitària de la gent gran. Hi ha tants temes
és un tema que interessa evident a la ciutadania. M'ho apunto, en prenc nota i la setmana que ve, si sembla,
perfecte,
el reprenem. Li sembla bé?
El que convingui, si no ha passat algú més gros.
I això també en parlarem. Esperem que no.
Perfecte.
Moltes gràcies, alcalde.
Molt bé. Vinga.
Ho deixem aquí.
Adéu-siau.
La setmana que ve, més diàlegs. A reveure.